cosa que tampoc tinc, que els jutges fossin professionals i no estiguessin mediatitzats per partits polítics, per exemple, no?
A vegada l'han fet fiscal de sala, no? El Suprem pot ser?
Sí, però aquesta ha sigut, en fi, una de les coses que al PP li posa dels nervis, diguéssim, com es juga en aquests moments a les entrades i sortides als càrrecs, no?
Bueno, però Josep Maria, escolta, de ministre de Justícia, o sigui, no ministre de Treball, de ministre de Justícia a fiscal general de l'Estat d'avui per demà, a instàncies del govern, no és una cosa que sigui molt, que soni bé. M'entens?
Sí, per això, et dic que el PP els posa dels nervis, perquè pensen que, no, que en un partit que fa aquestes coses és difícil entendre's. Clar que ells, quan estan al poder, fan el mateix, però...
Sí, el pitjor, sí, d'acord.
Sí, no, però no, que et vull dir, a veure, és que la situació que tu descrius s'ha tornat a repetir, i s'està repetint aquests dies amb coses, amb més coses. Jo crec que, fixa't, tot el lío i la resistència del PP a col·laborar amb la renovació del poder judicial té aquest origen que tu dius. És a dir, quan veuen que el PSOE posa a la ministra de Justícia, que a més té unes relacions de parella, com ho sabem, no?, amb un jutge que va ser expulsat de la carrera judicial i que segueix tenint, doncs, influència amb procediments concrets, això aixeca moltes suspicàcies, no?, sobre com està funcionant el PSOE i la seva intervenció en l'àmbit judicial a través de diferents mans. Doncs aquesta desconfiança és la que fa que no estiguin gaire disposats a parlar d'aquest sector amb el PSOE i a fer pactes. Ara tenim un altre capítol de la persona que està al front del Consejo de Estado, que és un organisme assessor, però que té influència perquè el govern pràcticament, doncs, li demana dictamen sobre les lleis més importants. Dintre d'aquest Consejo de Estado hi ha hagut ball de bastons sobre la llei trans, que és una matèria que està enfrontant el PSOE i a Podemos amb una guerra subterrània molt forta. Perquè des del Ministeri d'Igualtat es tenen conceptes que no comparteix part de l'elit del PSOE, inclosa
entre altres molts.
Sí, la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, que a lo millor ara serà la successora de Teresa Fernández de la Vega.
Sí? Tu creus que és el destí de Carmen Calvo, el Consell d'Estat?
No, podria ser, perquè ella és una especialista en dret constitucional, diguéssim, que sempre havia estat precisament en aquest terreny de la igualtat i els drets de la dona molt, diguéssim, en primera línia, i que precisament per això, doncs, al principi van tenir, en fi, problemes que no van saber resoldre mai amb la Irene Montero, perquè de qui era aquest capítol, no? I qui havia de ser més escoltat al Consell de Ministres sobre les reformes que calia fer. Vull dir-te que si es fa la jugada aquesta al Consejo de Estado de canviar aquestes dues persones, però en un escenari en el que la presidenta actual seguirà quedant-se i cobrant més sou com a consejero permanente, el Consejo de Estado és una institució de fa 400 anys i, bueno, doncs té unes normes realment de l'Espanya de Galdós. Hi ha càrrecs vitalicis. Hi ha hagut membres del Consejo de Estado que en fi, han arribat al final de la seva vida, amb 95 i 96 anys, i estaven allà, sent portats de quan en quan amb el cotxe oficial. Bueno, doncs la Teresa de la Vega, que ha sigut la presidenta, com que falta un any per les eleccions, i si el PSOE perd de les eleccions es quedarà sense càrrec, doncs han fet una combinació amb la Victòria Camps. La Victòria Camps, que estava de consejera, ho deixa perquè, en fi, té també 81 anys i ja no vol anar i venir d'entre Madrid i Barcelona pràcticament cada setmana, i en fi, va dimitir la Victòria Camps. En el seu lloc s'hi vol posar com a consejera permanente per continuar la institució, però ja de por vida, la Teresa de la Vega, cobrant 30.000 euros més. Clar, això ho permetrà el govern?
30.000 euros al mes o més?
30.000 euros...
A l'any. O sigui, el sou de presidenta eren 90 i pico mil, sí, i ara seran 130.
130, sí, sí.
Sí, per tant, aquestes coses el PSOE les ha de, clar que les ha de mirar. La Dolores Delgado va sigut fiscal general 3 anys. En fi, va al·legar un problema de salut, que em diuen que sí, que existeix, que és veritat, que té un problema de l'esquena, de columna.
S'havia d'operar, no?, en principi, deien.
Sí, la qüestió és que... Però, clar, aquí deixen el seu lloc, el que era el seu número 2... I què fa el seu número 2 al cap de 2 mesos? Posar-la de fiscal al Tribunal Suprem. Amb la qual cosa, quina era, diguéssim, la dificultat que tenia Dolores Delgado per la seva etapa posterior a ser fiscal general? Que havia de tornar a l'Audiència Nacional com un fiscal més. Després d'haver manat, és com si ets cap de l'Estat Major i després has d'anar al quartel.
Sí, 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 no, no. Després a posar-te a treballar d'aquí amb qui has sigut cap, colze amb colze, sí, sí.
A fer de comandant, si vols, és a dir, ja tindria unes estrelles, però res que veure, res que veure amb el temps que era cap d'Estat Major. Llavors, què han fet? Doncs, en fi, no et preocupis, que ja t'ho arreglem. Et fem fiscal del Suprem i almenys continuaràs estant a l'Estat Major, encara que no siguis el jefe, estaràs entre els 30 fiscals amb més poder d'Espanya i et nomen allò, fiscal de sala de lo militar. Que és una especialitat que ella s'hi haurà de posar.
Temps en tindrà,
I el que ha passat a Televisió Espanyola ja m'explicaràs. Vull dir...
Bueno, i amb tantes altres coses que s'han estat debatint durant aquests darrers mesos, no? La política, no? D'entrada i sortida, hi ha molts exemples.
Escolta'm és que... M'estàs esperant fer una estona perquè li doni pas. Això ens ajudarà a lligar una mica amb l'inici d'aquesta tertúlia. L'Ajuntament de Barcelona acaba de presentar el seu nou pressupost. L'ha presentat el senyor Collboni, que també necessitarà ajuda perquè aquest pressupost tiri endavant i li aprovin. 3.600 milions d'euros. Aquest serà el pressupost. Això ara és la frase de moda, el més alt de la història. Pressupost més alt de la història per l'Ajuntament de Barcelona.
Més expansiu.
També és el més expansiu, un 5,6% més que no l'any passat. A veure, Judit, com l'han explicat? És a dir, què hi ha darrere d'aquestes xifres? I crec que l'ha presentat en Jaume Collboni. Clar, vostè és que aquest pressupost haurà de tirar endavant. Ja veurem com. Judit, bon dia.
Bon dia.
Què preveu aquest pressupost?
Sí, l'Ajuntament vol destinar aquests diners a aprovar un nou paquet anticrisi per a les petites i mitjanes empreses. En concret, hi vol destinar 22 milions d'euros per ajudar-les a pagar les factures de la llum i del gas. També aquest nou pressupost preveu que es pugui mantenir la bonificació de les terrasses al 75% i també vol que es mantingui la bonificació del transport públic metropolità durant tot el 2023. També deixa'm dir que preveu la incorporació de 1.000 nous guàrdia urbans i, finalment, tot i que aquests pressupostos siguin els més alts dels últims anys, no hi haurà cap tipus de pujada d'impostos i encara és més perquè l'Ajuntament permetrà que els ciutadans puguin pagar impostos com pot ser el de l'IBI o l'impost de circulació a plaços durant els 12 mesos de l'any, és a dir, que cada mes puguin aportar part dels diners d'aquest impost perquè els sigui més fàcil poder-los pagar. Jaume Collboni, com comentaves, ja ha fet una crida a Esquerra Republicana perquè els hi doni suport i aquests pressupostos puguin tirar endavant, especialment en aquest moment tan difícil de crisi econòmica.
De la mateixa manera que els grups de l'oposició en el Parlament de Catalunya han fet aquest gest de mà estesa i d'afavorir la governabilitat i l'estabilitat, així esperem que també els grups de l'oposició a l'Ajuntament tinguin la mateixa actitud de mà estesa, de diàleg i de negociació per fer possible l'acord.
La previsió és que el deute per part de l'Ajuntament de Barcelona es mantingui per sota del 30%, tot i que, com hem dit, aquests pressupostos siguin els més alts dels últims anys.
Gràcies, Judit. Doncs mira, això ha passat aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona. La ciutat de Barcelona, ja està, ja hi som al cap del carrer. A veure, que està bé, eh? Vull dir que més diners, ajudes per pagar la factura de la llum per les petites i mitjanes empreses, no hi haurà pujades d'impostos per als ciutadans, a més els impostos es podran pagar de manera prorratejada al llarg de tot l'any. Ara, els nous comptes necessiten d'un acord polític i el PSC ja li ha dit a Esquerra... Si nosaltres t'ajudem allà, tu ens ajudes aquí. Clar, això en el calendari queda tot molt pervers, no? Perquè, sí. Clar, Pedro Sánchez s'haurà d'esperar a tenir pressupostos a veure què passa amb la taula de diàleg. Pere Aragonès no tindrà pressupostos aquí fins que estigui resolt què passa amb els pressupostos generals de l'Estat, i l'Ajuntament de Barcelona no tindrà pressupostos fins que sapiguem què fa Esquerra i el PSC amb els pressupostos de la Generalitat.
El que passa és que jo crec que en el cas concret dels pressupostos a Barcelona, o sigui, tenir pressupostos és bàsic per qualsevol administració. Ara, si els pressupostos generals de l'Estat no s'aproven, és un drama absolut, perquè aleshores ja no se sostenen ni els pressupostos de la Generalitat ni els de l'Ajuntament, perquè depenen de partides destinades a comunitats autònomes i ajuntaments, especialment els locals. Una cosa semblant, però menys pes, passa amb els pressupostos de la Generalitat. Jo crec que els pressupostos de l'Ajuntament són ara per ara tant una presentació de programa electoral per d'aquí 6 mesos, com potser més fins i tot això, que no pas una voluntat d'aprovar pressupostos, que és molt complicat, tot i que és cert, estan Pere Aragonès amb 33 diputats, per què no?
Què, Lluís?
Sí, home, a veure, aquí l'Ajuntament de Barcelona és una mica... és un enigma, eh? Vull dir, perquè el presenta el Jaume Collboni quan hi ha una coalició amb l'Ada Colau que en principi no es presentaran per junts a les eleccions, no?
O es tenen molt respecte o els comuns creuen que aquests pressupostos no es faran mai.
Sí, o no.
Respecte institucional, perquè el senyor Collboni, diguem-ne, és tinent d'alcalde i la part, diguem-ne, dels quartos d'Hisenda li pertoca.
La part d'economia, però fixa't...
Tècnicament li pertoca.
Però fixa't el que toca.
Si és a la fotografia, vol dir que o ets molt generós o creus que aquella fotografia no tindrà valor.
Però fixa't el que destaca. Ajuts a les pimes, terrasses i Guàrdia Urbana. Això... És programa PSC, no pas programa Comuns.
No, d'acord, però a veure, jo crec que aquí hi ha l'últim CEO es diu, no?
Parles del de la Generalitat?
La Generalitat. Donava que el 73% de barcelonins no volien Colau. Això és, després ja fer altres consideracions i altres... I aleshores aquí jo el que trobo a faltar, o el que em sorprèn, és com és que el PSC...
Encara no ha trencat.
No cal que trenqui, però que sí que digui, escolti, jo vaig pel meu compte, no? Cosa que li pot resultar molt gravós a l'hora de les urnes del mes de maig, perquè hi ha una idea que corre, digui, escolti, que Colau ja n'hi ha prou, que ha estat quants? 8 anys, no? Ja és temps de canvi, no? I aleshores el relleu qui serà? Doncs el Jaume Collboni, diuen els del PSC, però si surt aquí el Xavier Trias, encara que no tingui un partit cohesionat a darrere, que és el que ell voldria, doncs la Xavier Trias inspira una certa simpatia de canvi, i de canvi en una altra direcció. I jo no sé per què els socialistes doncs estan governant encara d'una manera, vamos, orgànica a l'Ajuntament de Barcelona. Em costa entendre-ho.
El Jaume Collboni ha presentat els números, al costat tenia el Jordi Martí. El Jordi Martí, diguem-ne, el regidor dels comuns, que li pertoca la part de pressupostos.
Que havia estat el PSC, no?
Aquí tots caps
estan
verdes. Jordi Martí estava al PSC, sí, a la mateixa època, sí, que Joaquim Nadal estava al PSC.
Exacte.
O Joan Ignasi Elena. Al final, la casa gran del catalanisme era el PSC.
Sí. Sí, no ho sé si era el PSC, però aquí finalment el que va passar amb aquests últims 10 anys, el que ha passat amb aquests últims 10 anys, és que hi ha hagut molts canvis de barrets i també canvis de cadires, perquè jo quan veig el Quim Nadal, que es presenta, que havia dit que ell es dedicava a la docència, a l'acadèmia i a la recerca, que a més ha publicat diversos llibres des que ha deixat de ser conseller, que la política la deixava de banda i que ara torni...
Potser pensa que és per 6 mesos. Pot aguantar-ho.
Però vull dir, a veure, vostè quin barret porta, no? O la Gemma Ubesart, que hi ha fotografies d'aquests dies, que està al costat de Pablo Iglesias i no sé qui més, i ara està en un govern d'Esquerra Republicana. Bueno, ja m'ho explicaran, això, no? Però no sembla massa normal. O qui és l'altre? El tercer...
El Carles Campuzano.
Set legislatures.
Que el trobo més coherent, potser perquè...
Sí, perquè, de fet, aquí el gir l'ha fet Esquerra. No,
sí.
No pas ell.
Exacte. Per tant, home, vull dir, aquest sentit d'interioritat de la política és una de les coses més divertides que hi ha, eh?
Ai, en fi, hem arribat al punt d'un quart d'onze del matí.
Un cervall de disfresses, no?
Senyors, senyora, va, que posarem el punt final aquí a la tertúlia avui, una mica més del que és habitual. Ivan Guerra, Lluís Foix, Josep Maria Brunet, un plaer, com sempre.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé, va, que ens retrobem aquí la propera setmana, al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa per la publicitat, molt breu.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ja pots escoltar la nova cançó de Roger Pedrós. Digue'm. Cantant, compositor i pianista, Roger Pedrós ens presenta Digue'm.
Que jo no puc seguir sense destí, que cap on vaig i sé d'on vinc, i vens amb mi.
Roger Pedrós amb Digue'm, ja disponible a totes les plataformes digitals. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia, Pol Marçà, i bona vesprada a tothom.
Com portes?
Jo bé,
divendres,
i tu? Divendres, content.
Mira, t'he de dir que em pensava que ho portava millor.
I no, i estàs fet un caldo.
Bueno, no sé si tant, però...
Estàs prou...
Però tinc ganes. He agafat el divendres amb moltes ganes.
Els nostres oients, que no tenen la sort de veure't com jo en directe, sí que fas cara d'una mica caldo, eh?
Sí?
Sí, una mica. Bueno. Tu, caldo, estàs més despert que la majoria de la població.
No.
Sí, escolta, què, José Zaragoza?
És tot façana.
José Zaragoza...
Sempre bé, per un divendres al matí...
T'espavila, eh? T'espavila.
Ja hi ets.
Fa gràcia, clar, perquè...
Zaragoza fa molts anys que s'hi dedica.
Sí. Fa gràcia perquè l'Illa és tot pau i amor, i el Zaragoza...
No, això ho has dit tu. dels col·laboradors, jo no m'hi fico.
Com a mínim el discurs. Vinga, va, arrenquem, Jordi, tira.
Ara i aquí comença El Despropòsit, amb Rafa Sanahuja.
Setmana de no festiu, setmana de festiu, no festiu, aquí a Ràdio Estel. Dilluns, amb tot el renou de Junts, vas fer una pregunta a un metge que em va tornar molt boig i que crec que sí, s'ha de reivindicar. És una pregunta que hauries de fer a tothom.
Vostè és un home feliç? Com a coordinador d'hospitalització de l'Hospital del Mar, per temes de Covid, encara és un home feliç?
M'encanta, és que és la pregunta clau. Pol, tu t'has plantejat fer-li a tothom? Toni Comín, ets feliç?
És que és molt arriscat, perquè...
Pere Aragonès.
Què li dius a algú...
Ets feliç.
...que et respon no.
Ah, doncs ànims o...
I com ho continues, això?
No ho sé, no ho sé. José Zaragoza, ets feliç? Ets feliç?
No.
Però és la pregunta... Jo crec que és la pregunta que ens hem de fer tots.
Llavors,
i que tu hauries
de fer. Què necessita?
Personalment, ah, clar.
Què li falta?
Pregunta.
Què li ha passat?
I fas una mica allò de coach.
Clar, és que si no, què li dius? Perquè, clar, no pots fer aquesta pregunta.
Però pots fer...
I
mira,
la resposta fer veure que no ha existit.
No, no, sí que pots fer-lo. Tu t'imagina que dius, José Zaragoza, ets feliç? I diu, no. I la següent pregunta és, què n'opines?
Què li falta, uns pressupostos?
Què n'opines de passant olímpicament d'ell? Personalment m'interessa molt. Per cert, notició cultural de la setmana aquest dimecres és aquest.
L'actriu Angela Lansbury, la popular senyora Fletcher, de S'ha escrit un crim, ha mort als 96 anys.
Fins aquí tot bé.
Sí, bueno,
mort,
tot bé.
Mort, home, a veure, és llei de vida, no passa res. Sí, 96 anys es pot morir un tranquil·lament. Però subtilment, Pol, i m'agrada molt, vas deslliçar una opinió així com qui no vol.
Va ser justament amb aquesta sèrie que Lansbury va aconseguir la màxima popularitat a Catalunya, ja que TV3 va emetre-la durant una dècada sencera i després 8TV la va emetre fins a la sacietat.
Estàs tal vegada fins als collons de s'escriptor?
No, és que veig que vaig tenir un lapsus, vull dir, una dècada sencera, que la va emetre una dècada sencera, crec que va ser 8TV.
No, no,
és que jo recordo un dia parlar amb la persona que portava 8TV,
amb Angela Lansbury,
jo juraria que... És que jo estic convençut que crec que l'Albert em va dir que l'havien passada 8 vegades seguides. Però és que té 200... Que... Si no és un... no, vull dir, són 8... És que ja sé per què ho he dit. Són 8 temporades, S'ha escrit un crim. Si són molts capítols, són com 200.
Sí, perquè són 24 per temporada.
I a 8TV la va passar, crec que van ser 7 o 8 vegades no, seguides. Però... És a dir, són pràcticament 10 anys. A cada capítol, més audiència. Se passa com el Simpson.
Espera't, perquè això que m'estàs dient ja ho vas remarcar dimecres també.
Ah, sí?
Si no m'equivoco, 8TV la va passar 8 vegades sencera.
Veus?
Líder d'audiència, sempre.
La pausa dramàtica, exactament. O sigui,
però és que ho vegi malament. Líder d'audiència, cada vegada més. Això la gent no ho sap, però als Simpson els hi passa. Simpson, us heu fixat que sempre posen capítols vells? Si Antena 3 té la sèrie nova, però sempre posa capítols repetits.
Vols dir que la tele...
Perquè a la tele passa una cosa, que és que a la gent li encanta que passi el que esperes que passarà.
Clar.
Pretty Woman. Cada vegada que la posen fa més audiència. Cada... No tinc... I sempre passa. Per què? Genera un gran plaer, això la gent que es dedica al neuromàrqueting els encanta, si genera un gran plaer veure què passa, és a dir, saber que passarà una cosa, l'expectativa de que passi, i que efectivament es repeteix. Doncs això fa que Pretty Woman ho peti a la tele i que els capítols del Simpson, que han vist 20.000 vegades i que la gent se sap els diàlegs, fan molta més audiència que quan et diuen capítulo nuevo, que la gent ja no hi té cap interès.
Hem de buscar un efecte d'aplaudiments per quan fa por aquestes rapsòdies.
Això passa. Això, a la vida, això passa.
Escolta, una cosa que no sol passar, sí. Una cosa que no sol passar i que no crea aquesta sensació de plaer de lo quotidià, és que ajuntes... a Jordi Barbeta i López Alegre. Això no sol passar. I ha passat aquesta setmana amb el dia festiu. Es va muntar aquí una tertúlia genial. Però, clar, és festiu. I la cosa va marcar una mica tota la tertúlia.
Joan López Alegre, bon dia.
Què tal? Com estem?
Molt bé. Mira, aquí estem, treballant.
Fenomenal.
No? Tots els dimecres.
Que té salut i empenta per treballar és com la cançó aquella de tres coses.
Doncs aquesta ràdio d'empenta anem sobrats, perquè tots els dies el calendari són negres. Tenim fa el motiu.
Sí o no? Estàs d'acord o no estàs d'acord?
Però escolta, Pol, notes la diferència de felicitat entre López Alegre i tu? O sigui, ell diu, bon dia, amb una ràdio, i tu, bueno, estem aquí, tot és negre, tot és...
No, tot és negre, vol dir que no són festius, no vol dir que el dia sigui negatiu. Bueno, estic parlant d'un calendari. Tot és negre vol dir...
Ho transmet les coses igual. Subconscientment. I
és
tu
igual
estaves transmitint.
Crec que el següent festiu el fem.
També? Home, clar.
No, com també. Si no el vam fer, dic, crec que el següent festiu... Crec que aquest el fem.
Tots sants.
Crec que
aquest, controlat.
Crec que aquest el fem.
Tu deus tenir-lo controladíssim, perquè a tu t'encanten aquests temes.
Mirar, perquè va enviar un e-mail al Xavi Aguilar.
Home, Xavi Aguilar,
salutacions
des d'aquí.
Amb no sé quants dies.
Sí, això és un jeroglífic, allò.
Llavors ja no me'n recordo, però crec que el pròxim toca.
Jo me'ls deixo per casa, perquè si et poses a la redacció a revisar-los, se't va la tarda. Escolta una cosa, vas fer una... Un dels problemes és que no ets autònom.
Què vols dir?
Home, si fossis...
Com a figura fiscal et refereixes?
No, com a fan dels festius no festius.
Ah, val.
Atenció a la reflexió de López Alegre.
El Joan li tocarà el costó, perquè
per
això de treballar el dia de la Fiesta Nacional queda molt indepe,
No, no és
Barbeta
veritat.
Barbeta foten
jo,
canya.
Jo no treballo perquè no, perquè vulgui, perquè per una raó política. Jo és que sóc autònom i, per lo tant, ara, com tots els autònoms de veritat, córner que s'entren, jo pujo el rabat a veure si Marcuol aquesta és la real...
Tu vols estar a la banqueta, a casa, desconvocat, i ell està allà, al camp...
Donant-ho tot.
Al que li, mira, no estaria mal pel Barça, no li vindria malament aquest esperit, jo crec.
Crec que és perico.
Per cert, bueno, pues,
el Joan,
doncs per l'Espanyol,
crec que és perico.
Doncs per l'Espanyol tampoc li vindria malament. Moment complicat, per cert, en la tertúlia, és la intensitat de l'opinió.
La proposta, les dues propostes que s'han fet, se m'acaba de perdre la patilla dels ulleres.
Ara ja has perdut mig ullera, no?
Mira, ah, sí.
Clar, jo es vas a opinar i pam, se'n trenca tot perquè és la passió, és la passió. I és clar,
les dues propostes que han sobre
imagina't, la taula. Imagina't, l'endemà encara et posaven el dit a la nafra de el festiu no festiu, l'endemà.
Bon dia de dijous, que sembla dilluns, no per vosaltres, que veu treballar ahir, oi?
Pam!
Sí, és el que anava a dir, per nosaltres és dijous, que és dijous. Xavi Aguilar m'envia un WhatsApp.
Què diu?
Diu sí, el dia 1 de novembre...
Para, un moment. Para,
adéu, el dia 1 de novembre, festa.
Ah.
I, afegeix, i el 8 de desembre, també.
Ah, mira, això no ho sabies, eh?
Això és bomba.
Bomba.
Però l'any passat els vam fer tots.
Què ha passat
això
aquí?
Això sí que ho tinc clar, els estan... d'aquest any no, però els que vam passar sí que...
Estan afluixant. Ai. Escolta, mira, ja per anar a cap de seguida vindrà la raga. I
bueno,
no vull deixar...
Li queden dos minuts, sí. Faig moltes coses en dos minuts, ja l'informatiu.
Tu ets molt... Tens aquesta capacitat.
Sí, sí.
A veure, Manolo.
Manolo.
M'encanta cazar comunistes per la mañana. D'entrada, ahir va estar Manolo, em ve molt bé, perquè mai puc treure talls, perquè està el mateix divendres. D'entrada ens regala un concepte, Manolo Emilian Mestre, senyores i senyors, per tots, amb tots vostès, ens regala un concepte fascinant i molt modern.
Durant 40 anys jo vaig estar col·laborant, criptocol·laborant amb un tal senyor Jordi Pujol.
Tu tens criptocol·laboracions en aquest programa?
No,
has fet criptocol·laboracions?
Totes són transparents. totes són transparents.
Criptocol·laboracions.
El criptopacte del Majestic es referia, em sembla, al Manolo Emilian.
Ja, però jo, bueno, em va fascinar aquest... És que Manolo em fascina...
I moltes digui altres coses.
Digui el que digui. Tu, quan parla Manolo...
A mi m'encantava molt més que expliqués que els comunistes russos li donaven mig milió de pessetes anuals perquè fundés el PP. I que l'altra part venia de banca catalana, de la butxaca d'en Pujol, i que estava disposat a dir-ho davant d'un jutge.
I tant. Bueno, és que,
no,
és que ell té... Ell no te l'acabes, eh? D'anècdotes i d'històries.
Però si un dia ho vaig dir, està escrivint 6 llibres a l'hora, i dic, però acaben algun. Però és que podria fer una enciclopèdia sencera.
Els ha d'ajuntar.
Ha de fer unes memòries.
Un sol volum de 3.000 pàgines. Escolta una cosa, quan parla Manolo, per cert, amics oients, us convido a jugar, cada vegada que diu Fraga, xupito.
Jo he anat, per exemple, en Fraga, durant anys, a tot arreu. Mai el van xiular.
Competeix fortament amb Reagan i OTAN.
Però Fraga jo crec que és top.
Però, no, home.
Però escolta, tu creus que això, Manolo, igual té una percepció sense xiular a mai al Fraga? No ho sé. Algun cop, en algun lloc, igual algú li ha xulat al Fraga, vale? Manolo Emilian Mestre explicant clarament, Pol, m'encanta com s'explica. Un concepte molt coherent, és aquest.
Però aquest personatge ho manifesta tot massa explícitament, d'una forma implícita.
Ara.
Ho manifesta explícitament d'una forma implícita, que se m'entengui, eh?
Sí.
És que està claríssim. És explícitament implícit. Tu això, el teu cervell dona per aquest concepte?
Sí, jo ho vaig entendre perfectament.
A veure, ajuda'm, perquè jo no... Ja saps que a mi em costa molt més que a tu.
Que no ho diu, però se li entén a quilòmetres a la vista.
Però això és implícit, només.
No.
Això no, jo tinc entès...
Perquè tu quan fas una cosa implícita hi ha una certa subtilesa.
Clar.
Que no existeix en el que estava explicant el Manolo, perquè, diguem-ne... Diguem que l'esforç està en intentar dissimular que és implícit, però mostrar clarament el que hi ha, saps?
A mi el concepte implícit, explícit, implícit...
Fas pum.
A mi, jo vaig dir, bueno,
això com es menja.
I dic una cosa, si al final al teu epitafi podríem posar un festiu mai fa fàstic, un festiu mai fa, perquè això és, ho vas dir també en aquest programa, un festiu mai fa fàstic.
Sí.
I és un concepte que és...
És un bon lema, per un epitafi.
Home, tu imagina't un festiu.
Un festiu mai fa fàstic.
Val. Doncs el de Manolo podríem posar aquest.
És la demostració de que l'estat no va bé.
I ja està.
També podries posar ja visc en festiu.
Ah, pensant en tu.
No, per l'epitafi.
Ja visc en festiu. Festiu constant. Escolta, Manolo Emilia Mestre, King Crack, i la dupla barbeta López Ales, si us plau, com a oient, te la demano més sovint. Perquè és
sí?
Sí, perquè així, pràcticament, només he d'escoltar la tertúlia un dia a la setmana.
Ah, no sé, perquè ja està tot concentrat. Ja li preguntaré al Pau, que és, això ho fa el Pau.
Això fa Pau? Doncs ja parlaré jo també.
No sé quan va, no sé...
No hi ha cap problema.
Puc no saludar? Sé quan torna a succeir.
Puc saludar?
Sí.
Saludo el president de l'Associació Amics del Romesco, que l'altre dia em va fer el camins el sol només amb una resposta. I això cal agrair-lo, perquè em va ahorrar molta...
Perquè un dia Romesco i harmònica... Ho veus?
Mira, ahir m'ho va dir Ferran. Em va dir, ja fa molt que va venir el de l'harmònica. Jo crec que és moment de tornar-lo a portar.
Vols dir que ja ha après quan les oques van al camp, no? Després de Susana.
No. Jo vull que torni amb ja el pot, Susana.
Ja podem fer Twinkle, Twinkle, Little Star. Perquè quan ho dius així sembla molt més internacional que quan les oques van al camp.
Aquesta nit farem camins.
Ah, sí?
Tertúlia i Olma Giró parlant de bars.
Home, d'això en sap l'Olma, també.
Eso lo dice usted, no yo.
No, bueno, home, no sé, és jove, surt, tal.
És jove.
Vida nocturna, Barcelona, Figueres. No?
No ho sé.
Mira el que diu la Mercè, que és tard.
Què tal, com esteu?
Pau, heu vingut tard vosaltres,
eh?
Nosaltres hem
anat
fent...
No, que nosaltres ens criem. I mira, ja veurà, fins que en diuen, entreu.
Ah, sí? Fins que no us diuen, entreu, no
entreu. A més, quart ja està.
Criden, Raga, Vallejo, a recepció.
Bon dia, Mercè.
Bon dia,
Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Què? Voleu fer música o ja voleu fer el programa? Perquè són
no,
ja
música, no, crec que potser guanyo.
Espera't.
I jo no, Pol, no ho he mirat. O sigui, per tant, no sé quina cançó m'he tocat. Mira, ara mateix ho faig en directe. Obro, t'ho juro, t'ho prometo, que no ho he mirat.
Jo tampoc, vull dir que...
Vale, guanya l'Olga. Però, escolta, una cosa. Jo et presento la cançó. A veure, a mi m'agraden també els Red Hot Chili Peppers, vale, que es tenen disc, i us proposo aquest The Drummer, tros de cançó.
Molt bé, Red Hot Chili Peppers, moltes gràcies. Ara com em digui, no?
Ja... Ei, però està bé, eh?
Sí, està bé.
Ah, m'ha agradat.
Està bé.
Si faltava una mica de pila, potser és que jo no m'he pujat
una
prou.
Mica.
Als
no, auriculars. Tranquil·la, per molt que ho pugessis...
Va, jo tinc una bomba de ball, del darrer disc de la Beyoncé.
Bueno.
Cuff it. Esperava més.
Jo també.
Mira.
Tampoc no heu portat ni el millor...
Ni el pitjor.
De Red Hot, ni el millor de Beyoncé. No.
Però, si jo em quedaria amb el meu pont.
Sí?
Sí. Ja potser amb la Beyoncé.
És el teu. No, jo també em quedo amb la Beyoncé.
En sèrio?
Sí.
Ai, ara m'has desubicat.
Fa per divendres.
Sí? Però jo et feia més Red Hot Chili Peppers.
L'Olma ja ballant al bar, la Beyoncé de fondo, el Camins...
Tot lliga, eh?
Tot lliga.
Mira, a mi m'ha agradat aquesta cançó de Drummer. No la coneixia, després me les poso. Com el Pol no me la vol posar... Pues... Què, tu tens cançó, no?
No, m'he oblidat, no. Soc sincer.
M'he oblidat, diu.
I amb quina et quedaries,
quina barra.
No, jo no m'agrada ninguna. Amb Ismael Serrano, quan porteu Ismael Serrano, jo...
Rafa Dimissió. Escolta, bon programa.
Gràcies.
I millor cap de setmana.
Gràcies.
Fins dilluns a les 8.
So excited, so excited. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I can't wait to come out and play.
Ooh, yeah, you. Fucked up, huh?
Al matí, a Ràdio Estel.
5 minuts que passen de 11:15, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
És complicat.
Ara. Ah, Francisco.
Aquí.
Què tal, com esteu? Bon dia a tothom, va, que és divendres. Salutació especial a l'Àngela Álvarez, que és una cubana, a mi em té el cor robat aquesta dona, de 95 anys, que ha aconseguit la nominació com a artista revelació als Grammy Llatins. Ah. Està molt bé, això.
Sí, carrera prometedora.
Voleu saber com sona o no?
Jove promesa.
I tant.
Va,
per favor.
Ho esteu, va, desitjant. Tira, José.
La esperanza de un nuevo día.
Ah,
doncs sona molt bé.
Has pensat?
Pa, ha tingut tota la vida per assajar.
Per anar millorant. Ah, potser és el primer disc. Hauríem de saber més de l'Àngela.
Artista revelació, eh? Esperem que guanyi.
Per favor.
No, seria bé. Sí. Va, voleu conèixer l'equip del programa?
Sí. Ens ho preguntes a nosaltres?
Sí.
Ah, doncs sí.
Qui són?
Sí. Mira, no ho sabeu?
No.
Us el presento. Olga Vallejo, la sotsdirecció.
Em sona, bon dia.
Com estàs? Els guions, Marta Jarque.
Buongiorno.
Francisco.
Molt bon dia.
Darrere la peixera de la producció, en Galdric Pelegrí. A la vida pràctica, la Rosa Flotats. A les xarxes socials, Eva Cervera i Mercè Mondelo. I a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Si vols, José, avui de fons tenim a l'Àngela Álvarez amb el seu nou disc. Mira, és que té unes cançons molt maques. Avui, però, és el Dia Mundial, no sé si ho sabíeu, de què?
De què?
No en tinc ni idea.
No ho sé pas.
De les matemàtiques.
Ai, aquest senyor. Un riure.
Res a celebrar. Aquesta taula, em sembla que són més de lletres que de números, no?
I home, encara Vallejo, gràcies.
Vallejo,
a mi m'agradaven les matemàtiques.
Sí?
Sí.
És que Galdric també és de números.
Sí, diria. També?
Sí, home, José.
Ah, sí?
José, bastant de números. Sí. Sí,
ah, que així, sí, doncs, no dic res.
Més en Galdric
felicitats porta... Felicitats a tots.
Galdric porta bolis aquí a la butxaqueta, que això és de gent de números.
Per fer les sumes.
Mira, fem sumes. Programa 242. Destapem els continguts del programa d'avui.
Son exactamente niveles... 307.
El magazín del matí...
Va ser impactant, no? És que això no m'ho puc creure.
A Ràdio Estel.
Va, que és divendres i ja els nota. Mentre Sitges segueix el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ara també podeu escoltar la Carla Quílez amb aquest tall de veu que va estar amb nosaltres també, la gran artista catalana amb 14 anys que s'ha endut... No, és que estic al·lucinada encara. Continuo al·lucinada després de conversar amb la Carla Quílez, que es va dur la Conxa de Plata.
Sí, ella tan jove i la del Grammy.
Sí.
Feita. Podria ser la seva àvia.
Mai se sap, tu.
O la seva àvia.
Avui hem volgut convidar un altre punt de vista a una de les veus que hi ha al darrere d'algun dels personatges més emblemàtics de la gran pantalla.
Em dic Ronyo, Ron Weasley.
Jo Harry Potter.
És veritat que tens una...
Una què?
Cicatriu.
Oh, sí.
Voleu res del carret, fills?
No, gràcies, m'ho he portat. Doni'ns-ho tot.
Que tu saps tot. Marta Jarque, l'estaves imitant, el Masumi Mutsuda.
No, però vaig... Me'n recordo que vaig baixar el tall. I em feia molta gràcia. Passa'ns-ho tot.
Doncs avui estarà amb nosaltres Masumi Mutsuda. Ell és actor de doblatge i locutor. I veu, entre d'altres, l'estava escoltant, de Harry Potter. D'aquí una estona xerrarem amb ell, amb un dels actors de doblatge que més ha treballat a casa nostra i que ens ha cridat l'atenció perquè gairebé podríem dir que el Masudi ha crescut amb el món del doblatge perquè va començar només amb 7 anys. Parlarem amb ell i farem un repàs per tota la seva trajectòria. Ui, que tard, poc abans de les 12. Eva Vicenç, directora de Badaví, ens acompanyarà també avui al programa. Ens parlarà dels Premis Badaví, que la Jarque també els va seguir, no se'ls va perdre.
Va ser boníssim, molt divertit.
A través del Canal 33, que els feien en directe, doncs avui parlarem amb algun dels guardonats i, us aviso, intentarem fer un tast en directe. No sé com sortirà. Esperem que bé.
Bé.
I a les 12 està cridada a files la periodista i professora de comunicació de la UOC, Elena Neira. Avui amb la Neira ens centrarem molt a analitzar la plataforma Disney+.
Ho mirarem tot. Preu. No, tot no.
Bueno, està, és que fa, està molt bé el que fa
Disney Plus. Hi ha molt per mirar.
Amb l'Helena repassarem el preu, les funcionalitats, els continguts que valen la pena d'aquesta plataforma. Seguidament, també... Ai, per cert, amb l'Helena també comentarem el debat ja de Disney, que és Plus o Plus? Què ho sabeu?
Jo diria Plus.
Plus?
Ah, no ho sé, si ho volen sé, fer-ho ho en sé. Anglès...
És com Nike i Nike.
Saps, Vallejo.
No, no el sé. No, no sé la resposta.
Té alguna cosa d'Alberto Romero, a veure... O sigui, que tot va començar amb Alberto Romero.
Ah. Ah. Sí. A les 12. A les 12
estarem atents.
I després, la Pi Bernat, aquest divendres, ens demanarà la paraula gas. Que hem trobat, és l'únic efecte que hem trobat per il·lustrar una mica la motomami de la Pi Bernat. Tot això també el dia que tindrem va l'Anna Prisma Grinyà, que ens parlarà de modals a la taula i en Serra, el nostre Serra, el nostre cinèfil preferit, ens porta avui pel·lícules que transcorren en espais limitats, com per exemple Cube, que em sembla que sí. la Vallejo... Tu l'has vist, aquesta cosa rara. Cosa rara.
Sí, és que no sabia que anava a veure.
Doncs avui el Serra ens en parlarà i ja us avancem que és molt claustrofòbica. I vinga, va, que ja no tenim més temps per fer aquest repàs del sumari perquè us hem de parlar de tots aquests continguts. Arribarem al punt de les 12 amb les contres de la nostra taula de redacció i amb el guanyador, la cistella Capravo. D'aquesta manera arribarem plegats a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Fet el repàs dels principals continguts, no perdem més temps. Ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Nois, 10 i 41 minuts. Vallejo, què?
Aquí estic, tot a punt.
Tot a punt?
Sí.
I tensionada, no tensionada, estar relaxada...
Mira, ara estic bé, però me'n vaig anar a dormir amb la tensió del Barça-Madrid de bàsquet, 75-73. Tot i que havien arribat a guanyar de 18. Però sí que hi ha notícies d'aquelles que inquieten, com per exemple l'escut antimíssils, el que en teoria ens hauria de donar tranquil·litat. Segur que hi ha gent que diu, ui, ara si faran un escut jo estaré més tranquil·la. No és el meu cas.
No,
L'OTAN aposta per un nou escut antimíssils per Europa. L'objectiu és millorar la capacitat de defensa del continent. Si no ens haguéssim de defensar de res, estaríem encara millor. Hem d'agrair-li la solució als nostres possibles problemes a Olaf Scholz, al seu govern, l'alemany, que ha estat l'impulsor de la iniciativa. En aquest projecte hi participen una quinzena de països de l'OTAN, del que Espanya no està present al projecte. La idea és comprar un sistema de defensa antiaeri que s'integraria amb el de l'Aliança Atlàntica.
No anirà bé.
No
funcionarà.
No anirà bé.
S'acabarà la bateria...
Si ningú hagués d'apretar cap botó, estaríem bastant millor.
I, per cert, un dia més, la inflació és notícia?
Sí, malauradament, el Fons Monetari Internacional ja ha anunciat que l'economia global gira cap a la incertesa i la volatilitat. Així, textualment. Amb l'excusa, el periòdico ha fet un tema, la secció Economia, subtítol Crisi Global, que dius, ara me l'haig de llegir o no?
Que bé, per un divendres.
Me l'he mirat, perquè després d'això tot pot millorar. Aquí podreu saber-ho pràcticament tot sobre la inflació, que Alemanya ha pujat fins al 10%, o una comparativa de preus a diversos països de productes bàsics, que això ens agrada molt anar mirant. Hi ha uns quants d'europeus, també Turquia, Argentina, Estats Units, la Xina... I veureu com ha variat el preu del 2021 al 2022, sabent el tant percent que s'ha incrementat de productes bàsics. A Turquia pràcticament tot ha pujat més del 75%.
Uau.
Si ens fixem aquí, l'increment d'una barra de pa és del 6,5, un litre de llet gairebé 24%, o un quilo de tomates més del 25%.
No està malament.
Això típic que et tornes de comprar ja. I sempre dius, és que cada dia tot és més car,
sí.
Doncs és el que diu el Fons Monetari Internacional.
Fem-li cas, sí. Imatge que t'ha inquietat, la tens?
Sí. Què? No et vull treure la feina, Oriol.
No, ens la repartim.
No és la imatge del dia. És una que a mi en tinc un parell. La primera fa por. És la del líder nord-coreà Kim Jong-un, que el veiem a diversos mitjans envoltat de nens i nenes que no deuen tenir ni tan sols 10 anys, van vestits amb una mena d'uniforme militar i són alumnes de les escoles revolucionàries, on es forma l'elit del país des de fa 75 anys. Kim Jong-un segueix llançant míssils, porta 9 llançaments en 10 dies. Tot orgullós, el líder va dir que una vegada més han demostrat que el seu país està preparat per a la guerra i que pot sotmetre els enemics de Corea del Nord amb un sol cop, amb un contraatac incondicional, mòbil, precís i poderós.
Caram! Sembla el capitan Siam, tu. Escolta, has tingut un petit ensurt, de fet, tots hem estat testimoni aquest matí, sí, amb una altra imatge que podem veure a diversos llocs, en aquest cas relacionada amb el Consell d'Estat.
Sí, es tracta de Maria Teresa Fernández de la Vega, la que fou vicepresidenta del govern de José Luis Rodríguez Zapatero des de 2004 fins a 2010. També va ser portaveu del govern, va estar al capdavant del Ministeri de la Presidència, no sé si la recordeu, sí, si petitona. Torna a ser notícia, perquè hi va anunciar que dimiteix com a presidenta del Consell d'Estat, càrrec que ocupava des de 2018, i ara el que vol és recuperar el seu lloc com a consellera. Crec que té 74 anys.
No, home, ja la col·locaran a alguna altra banda.
Home, i ella és magistrada, eh?
Oi, si no, cap a Europa.
No, no, però...
Estranyava a mi que sigui, algú dimitís.
Ara segueix com a consellera, en lloc d'estar al capdavant. Menys...
Sí, és jutge, ella, ja, de per si.
Sí, sí, sí. El 2018 va ocupar algunes portades que comentaven els seus retocs estètics.
I és veritat.
I des de llavors, amb prou feines, l'havien tornat a veure. Jo tenia el record d'abans dels retocs. Clar, avui, quan l'he vist... M'he sorprès.
Clar, és que potser sí que l'hem anat veient, però no, hem, no l'hem relacionat amb la seva imatge original.
Clar, és que he pensat, però qui és aquesta senyora? Ai, que s'assembla. Saps quan mires una app d'aquelles
sí,
que o t'envelleix o de cop treu 30 sí, sí, anys? No, és clar, de cop he vist una senyora que semblava que tenia 30 anys menys, però era ella.
Però el cabell sí que el manté, oi?
Sí, ja se'l va començar a deixar més llarg. Un ensurt.
T'has fet un ensurt. Sí. Què no t'ha agradat saber?
Doncs, segons llegim el periòdico, TikTok fa caixa amb refugiats sirians. Aquest és el titular, llaminer. Ara ja te l'has de llegir, clar. Segons una investigació que ha publicat la BBC, l'aplicació de vídeos es queda fins al 70% de les donacions que reben famílies sirianes que fan directes des dels camps de refugiats. O sigui, ja fruit de la desesperació, expliquen que, per exemple, hi ha un noi que va vendre unes cabres que tenia per poder-se comprar un mòbil...
Sí.
Hi ha refugiats que demanen donacions en directe a TikTok. Cap grap fortuna, eh? Un dels testimonis entrevistats explica que després de 8 dies fent directes a TikTok va rebre $14. Ens han sorgit molts dubtes sobre possibles donacions o guanys econòmics a través d'aplicacions com TikTok i altres, i per això hem fet un truc a l'Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
TikTok ha dit que prendrà mesures. Se sap hores d'ara per això com funcionen les donacions a través de TikTok o d'altres aplicacions o plataformes?
Aviam, se sap, però deixa'm que et digui una cosa. TikTok ha dit que prendrà mesures, però les mesures que ha dit que prendrà és que tenen una barra extraordinària, perquè el que hem dit és que el que no es pot fer és demanar donacions d'aquest estil, de donacions de caritat per TikTok.
Ah, però tot i així ells es quedaran al 70%, siguin del tipus que siguin.
Amb ells han dit que, bueno, nosaltres no ens quedem exactament un 70% i tal, que a més és un 70% que es queda directament la plataforma, però és que en aquest cas hi havia... intermediaris locals, els llocs on hi havia els refugiats, que es quedaven una altra part. Vull dir, els de la BBC van fer una donació de prova de $100, o posa-li 100 euros, i de la donació, després del 69% que es va quedar a TikTok, una oficina de canvi local es va quedar un 10% més, i un intermediari es va quedar un 35% del que quedava. Vull dir que dels $106 que van donar als periodistes de la BBC, a la família siriana que feia el directe, n'hi van arribar 19. Vull dir, això, el que li preocupa a TikTok no és això. El que li preocupa a TikTok és que la gent no faci contingut d'aquest insubstancial i superficial, que és el que triomfa la plataforma, sinó que faci servir la plataforma per coses que són realment greus i importants, com això, va demanar donacions d'uns refugiats.
Vaja.
És el que, a mi és el que més m'ha cridat l'atenció, saps? Vull dir, a part del fet d'això que dèieu, que és que la comissió que es queda a TikTok és espectacular, però és que, clar... Totes aquestes plataformes, d'una manera o altra, viuen d'això. O sigui, TikTok l'any passat va facturar, em sembla que, t'ho dic de memòria, però em sembla que va facturar 4.000 milions de dòlars de tot el món.
Això et volíem preguntar, perquè, clar, com guanyen diners les plataformes? Perquè, més enllà d'oferir un servei, no? Si tenim en compte que per tenir un perfil a TikTok, a YouTube, a Instagram, no hem de pagar, ells com fan caixa?
Doncs amb els anuncis que la gent hi posa. I, aviam, tu a TikTok veus anuncis, veus publicitat, i a més hi ha aquests mecanismes de donacions que tu pagues diners amb diners de veritat, i llavors amb el creador de contingut, que és aquesta expressió que es fa servir últimament, que en aquest cas serien refugiats sirians que demanen ajuda, doncs tu li compres, li pagues, li regales regals virtuals, i aquests regals virtuals ells els poden anar els poden canviar per diners després. Però amb totes aquestes transaccions hi ha sempre algú que es queda una comissió. I en aquest cas la comissió de TikTok, posa que no sigui un 70, però tampoc diuen quan és, posa que sigui un 50. També em sembla doncs un gairebé usura, diguéssim, no? Però és que les plataformes, totes aquestes digitals que diuen que són, per una banda, que diuen que són gratuïtes, que tu deies, no, tu no pagues res, tu pagues de dues maneres. Per una banda, pagues d'aquesta manera, que és responent a anuncis, i per l'altra pagues amb les teves dades personals, que en aquestes plataformes les agreguen, fan un perfil de tu, i les venen als anunciants. I això no només ho fa TikTok, això és el negoci principal de Facebook i de WhatsApp i de Instagram, per exemple.
A l'imaginari col·lectiu hi ha la idea que en funció del nombre de visites que puguin tenir els teus vídeos, per exemple a YouTube, tu pots guanyar més o menys diners. És tan senzill com això? Tinc moltes visites i guanyo diners? Deixem el periodisme i comencem a generar continguts?
Sí, és així. El que passa és que, sí, és veritat, però has de tenir moltes visites, tant a TikTok com a YouTube. De fet, tant TikTok com YouTube tenen programes que el que fan és subvencionar als youtubers i als tiktokers que els veuen possibilitats de generar audiència, i els hi paga i els hi asseguren un fix, fins i tot. Segons TikTok, per exemple, té un programa que en funció de la quantitat d'hores que et comprometis a emetre, o sigui, la quantitat d'hores que et comprometis a tenir audiència enganxada a la pantalla veient-te tu i veient anuncis, et paguen un fix, i aquest fix es pot incrementar amb un variable que depèn doncs, de l'audiència que acabis tenint. YouTube també, així, tenen programes específics d'això. El que passa és que això, que per fer-te ric amb això, has de tenir audiències enormes.
Crec que seguirem amb el matí, que ja estem contents, i deixarem això de generar contingut. De totes maneres, moltes gràcies, Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia. Ara ja ho entenem tot una mica millor. Gràcies.
Bon dia.
Al·lucinant, no?, el que ha explicat a l'Albert. Per cert, acabem aquesta zona Vallejo, podríem dir, express, perquè qui no deu estar especialment content avui, hola.
Doncs Jean-Paul Gaultier, la marca francesa, ha tret una col·lecció inspirada en la Venus de Botticelli, que no ha agradat gaire a la galeria dels Uffizi, que els ha demandat. Bé, no els ha agradat o els ha encantat, perquè ara els reclamen 100.000 euros. És una col·lecció càpsula, Le Musée es diu, que segons el Museu Florentí han utilitzat les imatges sense tenir-ne l'autorització. Segons el Codi del Patrimoni Cultural d'Itàlia, no poden fer-ho, no poden utilitzar imatges de la seva galeria sense aquesta autorització. Els han exigit que retirin del mercat els productes on apareix el quadre, o que es posin d'acord per tancar un acord comercial, o si no aquests 100.000 euros. Des de Jean-Paul Gaultier encara no s'han pronunciat.
Divendres, dia d'estrenes.
Sí, avui cinema, plataformes, i comencem per la pantalla gran.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
Això és Girasoles Silvestres, la nova pel·lícula de Jaime Rosales, amb l'Anna Castillo i l'Oriol Pla. Tres estrelles li posen als crítics, com també al final de Halloween, terror clàssic, protagonitzat per Jamie Lee Curtis, i a les plataformes Sagrada Família.
Ahora decidme, ¿qué veis aquí? Yo veo el origen de todo.
La nova sèrie de Manolo Caro, el de La Casa de las Flores, un thriller sobre el poder de la maternitat. 8 episodis, 50 minuts. A veure si serà el més vist aquest cap de setmana.
Mira, doncs ja ho mirarem dilluns, a veure.
La imatge del dia.
Aquella imatge única has triat per acabar la setmana, frisem per saber quina és.
Doncs avui us porto una instantània del fotoperiodista Alessandro Di Meo, és italià, que podeu veure a la portada de La Vanguardia, on hi apareix un somrient Silvio Berlusconi.
Ara farà cinema.
És que és un dinosaure de la política.
Ostres, però il·lustra'n ràpidament aquesta imatge, perquè realment...
És us heu fixat que sempre riu el Berlusconi?
Sí, bueno, perquè deu tenir ja el riure.
Jo crec que és el lifting, sí, no? sí. A la foto podem veure l'exprimer ministre italià de 86 anys, ajudat per un assistent, entrant al Senat sota l'atenta mirada dels seus nous companys de feina. Recordem que el Boden Silvio va ser expulsat de la cambra alta ara fa 9 anys per una condemna de frau fiscal. Potser d'aquí li ve el somriure. La imatge serveix per il·lustrar un titular que en primera instància m'ha desconcertat. Diu, Berlusconi torna marcant Meloni.
Com?
És que després de marcant m'esperava una altra paraula jo, però han fet servir un rodolí. Berlusconi torna marcant Meloni.
Que t'han robat les idees amb això que
sí,
fas.
M'han inspirat, m'han inspirat. Estic marcant tendència. És el titular de la Guàrdia, no és meu. I és que el líder de Forza Itàlia no està d'acord amb el rumb que està prenent en la formació del nou executiu. Ben bé no sé de què es queixa, perquè estem parlant d'un govern d'ultradreta amb un president del Senat que col·lecciona relíquies feixistes i que accepta el retorn de polítics corruptes.
Veurem, va.
Veurem, sí. Veurem com
a veure com acaba Jurassic Park Itàlia.
Fem una cosa, pujarem al FADER, perquè jo no sé si... Ahir vau seguir la caravana de Radio Estel?
Sí, home, clar, sempre.
Sí, sempre.
Per favor.
Alejo Saures, actor Alejo Saures.
Va donar una exclusiva, eh?
Va dir que ho va deixar així, pobre home, que ho va deixar anar sense voler.
Se li va escapar.
Avui, l'equip d'investigació d'aquest programa, amb Galdric Balagrí al capdavant, ho ha intentat investigar, hem trucat a TV3, hem dit... escolta, però setmana que ve, rodatge de cites o no?
Clar.
I no han confirmat ni desmentit res.
S'ha de contrastar, això.
Clar, llavors ens hem quedat una mica així. Ai. Ara li pujarem al FADER una d'aquelles cançons que de ben segur, si no hagués format part de la sèrie Cites, aquesta gran artista Olga no l'haguéssim conegut.
La Lucía Salom, és una meravella.
I de ben segur que ja, quan us hem dit Cites, és que segur que us ha vingut una cançó al cap. Però abans, Jarque, breument, res, breument, cap a on ens portaràs avui, la corresponsal?
Avui anem a la Índia.
A la Índia?
Sí, perquè hi passen coses a la Índia. Coses fortíssimes.
Tipo què?
Mira, parlarem d'una persona que... d'un líder del karate, de les arts marcials, que fa una temeritat amb cocos i això es converteix en un rècord Guinness. No puc avançar més. No
ja
vull
està,
avançar més.
Fins aquí, eh? Sí. Fins aquí podem parlar. Sí. Doncs això serà la segona part de la taula de redacció. També tenim pendent el Tot és tendència, que ja va escalfant motors... de veu.
Rodolins.
A veure, com ho portes avui, bé o no?
Molt bé, ho porto avui,
sí?
Mercè.
Sí, tu què creus, que suspendràs o aprovaràs?
Mira, ho porto tan bé que m'és igual suspendre o aprovar.
Que sobradet!
No, vull dir que estic tan
això
content...
Això se'm nota?
Estic
sí?
tan content del que porto, no del rodolins, sinó de la notícia, que ja, m'és igual si m'aproveu o em suspeneu.
Val. Però, bé, igualment...
M'aprovareu, no?
Eh?
M'aprovareu.
Sí, home, que és divendres.
Home, sí,
exacte,
avui és un bon dia.
Va baixada, home. Avui,
tots aprovats. Per cert, Pedro Sánchez, no sé si continua portant cua a les xarxes virals pel plantón que va fer. Plantón, a veure, que els va deixar cinc.
La gent no està contenta perquè va fer esperar un minut els Reis a dins del seu cotxe.
I encara porta cua, això.
Sí, sí, sí.
Tenen molta feina.
Era número 11 aquest matí a les tendències. Número 11 de tendències, de trending topic. És que em costa molt aquesta paraula.
No, no, ja de...
Número 11 de trending topic a Espanya.
El rodatge. Doncs tot això és el que t'espera si et quedes amb nosaltres després d'escoltar el butlletí informatiu en el punt de les 11. Reprendrem aquesta taula de redacció amb tots aquests continguts, però abans... us ho hem promès, aquesta cançó que per mi personalment em va arribar al cor i em va agradar moltíssim, és d'una catalana que diria que... No sé si va néixer criada al Canadà i establerta a Nova York amb aquesta cançó de Lucía Salom. Com dèiem, arribarem al punt de les 11 i després t'esperem a la taula de redacció del matí a Radio Estel.
That come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane flying in while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say you make my day, and I'll say I can't wait to get in bed with you. Driving
mention that too. I'll say you make my day, and I'll say I can't wait to be with you again, and I'll say